La caravana, amb Joan Trias.
Bon dia, són les 8. Poblet és pedra, tradició, espiritualitat, silenci, turisme, treball, gastronomia... Poblet és gran part de la història del nostre país entre els murs d'un monestir cistercenc amb 24 monjos i la seva principal de les regles, ora et labora, pregar i treballar. Allò que en paraules de Torres i Bages podríem resumir en el Catalunya serà cristiana o no serà. I més enllà dels murs d'aquest temple tan històric com acollidor, una comarca, la Conca de Barberà, on hi seguim trobant tanta pedra, tradició, cultura i enologia com dins d'aquest monestir en el que avui es troba la caravana de Ràdio Estel, en el que avui ens hi trobem nosaltres i volem que us hi trobeu vosaltres. Això és la caravana, això és Ràdio Estel i això és el Reial Monestir de Santa Maria de Poblet. Us apunteu a descobrir-lo? Ara mateix que passa un minut de les 8 del matí i qui pujarà aquest divendres a la caravana en un programa tan especial com aquest? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Quan faltin 10 minuts per les 9 del matí saludarem el delegat del govern de la Generalitat a Tarragona, el senyor Àngel Xifré. Pocs minuts més tard encetarem una tertúlia sobre el territori de la Conca de Barberà i ho farem amb l'alcalde de l'Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal, la directora general de difusió de la Generalitat, Eva Pomares, i també la membre de la Junta de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona i també presidenta de l'Associació Respira Montblanc, Ruth Ceperuelo. A 9:45 parlarem amb l'abat del monestir de Poblet, el pare abat Octavi Vilà, per conèixer la vida monàstica i espiritual del monestir. A banda, també descobrirem l'interior de l'Arxiu Terradella, situat en el mateix monestir i dirigit per Núria Gavarró. De la mà de Joan Cartanyà, membre de la Cooperativa de Serveis Ambientals Rebolll, coneixerem l'entorn geogràfic de la comarca, com les muntanyes de Prades i el bosc de Poblet. I cap a les 11 del matí descobrirem els sabors de la denominació d'origen Conca de Barberà amb Ricard Sebastià. Ell és president de la DEO i propietari de la bodega Josep Foraster. A més, Josep Sabaric, director tècnic de Família Torres, ens farà conèixer alguns dels millors vins blancs de la zona. Tot plegat en un dia on també parlarem, atenció, amb Damià Amorós i Alexandra Rebollo. Ells són autors del llibre Poblet desaparegut. I a partir de les 12, escoltarem els membres del grup de música La Cosina, que ens presentaran el seu nou àlbum amb un acústic de música folk en directe. I atenció, perquè si el que us agrada és el vi i el menjar, quedeu-vos, perquè a partir de 1:45 i fins a 2:45 anirem fins a les vinyes Codorniu i també coneixerem la millor gastronomia del territori. Acabarem programa, com sempre, amb el sorteig de la cistella Capravo de cada divendres i el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vinga, i a aquesta hora coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Des dels estudis de Ràdio Estel, Xavi Toscano, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Avui continua el ple del Parlament de Catalunya on s'han de votar les resolucions del debat de política general, entre elles sobre l'amnistia i l'autodeterminació.
Sí, perquè els tres partits independentistes, Junts, Esquerra i la CUP, hi votaran a favor de l'amnistia, mentre que els copaires decidiran avui sobre el referèndum. Els socialistes votaran en contra dels dos textos.
Tot plegat el mateix dia que Alberto Núñez Feijóo s'afrontarà una segona votació per ser president del govern espanyol, novament s'espera que tampoc prosperi.
Si Feijóo no aconsegueix la presidència, el full de ruta marca ara una nova ronda de consultes amb el rei, d'on presumiblement sortirà Pedro Sánchez com a candidat a la presidència del govern. Si no, el 14 de gener automàticament noves eleccions.
I finalment, l'avaria de la línia R2 Sud de Rodalies del passat maig no va ser per un llamp, com va dir el Ministeri, sinó pel mal estat i el poc manteniment de la infraestructura. Així ho reconeix un informe de DIF.
El govern ha acusat la ministra de Transports en funcions, Raquel Sánchez, de mentir. La portaveu del govern en demana la seva dimissió. I atenció, Joan, perquè ahir ho comentàvem, doncs avui un altre cop, incidents en aquests moments a Rodalies. Les línies R1, R3 i R4, retards de 8 minuts per una incidència a la infraestructura de l'Hospitalet de Llobregat.
I atenció també a aquesta notícia, comprar al mercat continua sent avui més car que fa uns mesos. Els preus dels productes continuen pels núvols i són avui un 3,5% més cars que fa un any. Així ho indica la dada avançada de l'IPC de setembre.
I escoltarem què n'ha dit l'Associació de Consumidors FACO, que ha assegurat a Ràdio Estel que tornarà a denunciar les cadenes de supermercats que han aprofitat aquesta pujada per inflar preus.
En plan esportiva, avui el Barça obre la vuitena jornada rebent el Sevilla amb l'objectiu de posar-se líder a la Lliga de manera provisional. Anna Closa, molt bon dia.
Bon dia. Els de Xavi volen deixar enrere l'empat a Mallorca i tenen entre cella i cella superar els andalusos, que fa 20 anys que no guanyen a Barcelona.
I aquest partit arriba enmig d'un nou capítol del cas Negreira. Ahir la Guàrdia Civil va escorcollar les dependències del Comitè Tècnic d'Àrbitres durant més de 12 hores.
El jutge instructor atribueix, a banda d'un delicte de corrupció, un delicte de suborn, tant al Barça com a José María Enríquez Negreira. El magistrat, de fet, considera que l'exvicepresident dels àrbitres feia funcions públiques.
8 i 5 minuts, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, doncs a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui a Barcelona, però també a Poblet i altres indrets del país. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Ens tornem a llevar amb un ambient fresc a bona part de les comarques de l'interior, fred fins i tot al Pirineu, però atenció perquè al centre del dia continuarem passant calor. Màximes en general de 25 a 30 graus, tot i que al Pla de Lleida es pot arribar a valors de 31-32 graus, temperatures altes per l'època de l'any que només ens obliguen a portar una mica de roba d'abric ara a primeres hores. Pel que fa a l'estat del cel, un ambient bàsicament assolellat aquest matí, però amb alguns núvols baixos a punts de la costa, tant de la Costa Daurada com també de la Costa Brava, però que desapareixeran ràpidament, al igual que les boirines que tenim ara mateix. I de cara al cap de setmana no hi haurà canvis, continuarem parlant d'aquesta diferència entre les temperatures màximes i mínimes, nits fresques o fredes i dies calorosos, perquè les temperatures pugen una miqueta de cara demà dissabte i encara pujaran més de cara a diumenge, ja amb valors de 32-33 graus alguns punts de l'interior, però sempre amb aquests matins i nits una mica frescos o freds, també amb força sol i només amb la presència de boirines matinals a punts de l'interior. De cara a començaments de la setmana que ve no hi haurà grans canvis.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. A l'espera de confirmar-se una incidència, hi ha molta congestió avui al voltant de l'enllaç entre la C58 i la P7 a Barberà del Vallès, amb cues de més de 7 quilòmetres en sentit nord a la C58 des de la sortida de Barcelona, i a l'AP7 ara des de Mollet i Santa Perpètua en sentit Tarragona. També per la zona del Llobregat hi ha cues de fins a 3 quilòmetres a l'A2 des de Pallejà, o també el tram de Cornellà, o a la B23 a Molins, sempre cap a Barcelona, i les rondes a poc a poc van augmentant també els trams de congestió, tot i que amb menys cues que la resta de la setmana en sentit Llobregat, a la B10 entre Sant Adrià i el Poblenou, durant 4 quilòmetres, i a la B20 des del Nus de la Trinitat són ara també 4 quilòmetres més fins a Horta. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. 7 minuts que passen de les 8. Rafa Sanauja, hola, hola.
Hola, hola, què tal? Bon dia.
Bon dia. A qui li donem el bon dia avui, va?
Doncs vinga, saps allò de Good Morning Vietnam? Et sona
sí,
una mica?
Tant.
Doncs avui
sí.
Ho adaptem, eh? Diem un Good Morning Poblet, que ressoni per allà. Un bon dia enorme per al monestir de Poblet, per a totes les bones gens de la Conca de Bàrbara.
Has dit monestir de Poblet, eh, Rafa? Perdona.
I que sí.
És Reial Monestir de Santa Maria de Poblet,
perdona,
eh?
Perdona, perdona. Tens raó. S'ha de dir amb... completat, ja, tens raó. Val. Entono el mea culpa. Doncs bé, doncs, bon dia per al Reial Monestir de Poblet, per a totes les bones gents de la Conca de Bàrbara i especialment per a tots i totes les que s'acostin a visitar-vos, en qualsevol moment del matí. Ara. Bon dia per a una de les abadies més importants de Catalunya i de tota Europa. Bon dia per a un dia de ràdio fantàstica en què coneixerem Poblet i tots els seus secrets en profunditat. Bon dia, Poblet.
Va, qui necessitarà vitamines també aquest matí?
Doncs mira, vitamines per a la bona gent de TV3, que ahir es va embolicar una mica, amb algunes coses. Tot va ser per la notícia de la mort de l'actor Michael Gambon, el carismàtic Albus Dumbledore de Harry Potter. La cosa és que a l'informatiu del migdia van informar als seus espectadors, però com et deia, es van embolicar una mica. En lloc d'oferir imatges de Michael Gambon, les van oferir de Richard Harris, que va ser el primer que va interpretar el capo de Hogwarts, i a més en un moment donat, en lloc d'oferir imatges de Dumbledore, les van posar de Gandalf, el mag del
Todo
Senyor...
Todo en uno,
Exacte, es van confondre una mica el mag del Senyor dels Anells, el qual va interpretar Ian McKellen. En fi, una mica de cacau mental tenien els de TV3 amb aquest personatge, vitamines, a veure si de mica en mica distingeixen actors i sagues.
Perquè, Rafa, tu em sabries dir bon dia, Poblet, amb la veu de Dumbledore o no?
No.
Vale, perfecte, ho he
bon
provat.
Bon dia, Poblet.
Ara. A qui no li arrencarà el cotxe un dia com avui, va?
A molta gent, perquè ha arribat el temut dia en què la muntanya de Montjuïc ha d'implosionar. Recordem que aquesta nit se n'encavalguen dos esdeveniments multitudinaris, el segon concert de Joaquín Sabina, i a pocs metres, com ens deia l'Anna ara mateix, el Lluís Companys es jugarà un Barça-Sevilla. La Lliga no va accedir a un canvi d'horari i res, que si normalment ja es complica la mobilitat amb un sol esdeveniment, en ajuntar tots dos, en fi, veurem, estem molt atents. Recomanació, encara que si us faci malbé el cotxe, no passa res, perquè només hi podeu accedir, amics, sabiners o culers, en transport públic o caminant, si no, xano. Paciència amb les escales, sobretot.
Que la gent vagi en rodalies, que ja arribarà a temps.
Clar, que surti a les 3 de la tarda, vagi amb tranquil·litat, pots te berenar.
Fàcil, això.
Ja està.
Va, 10 minuts que passen de les 8. Gràcies, Rafa. Anem a la informació del dia.
La caravana, l'informatiu.
Vinga, va, i un dia com avui us expliquem que els partits independentistes posen més pressió al PSOE si volen els seus vots per investir Pedro Sánchez com a nou president del govern espanyol. Junts i Esquerra han registrat una proposta conjunta al Parlament de Catalunya que diu que només faran a Pedro Sánchez president del govern espanyol si accepta fer un referèndum acordat per la independència.
Els dos partits diuen que només avalaran el candidat del PSOE si es compromet a fer efectives les condicions per exercir l'autodeterminació. La CUP està estudiant si vota a favor o si s'hi absté. L'altra cara de la moneda, el PSOE i el PSC, s'allunyen del referèndum, però mantenen la seva aposta pel diàleg, sempre diuen dins del marc de la Constitució. Així ho han expressat els dos partits en un comunicat conjunt després de conèixer la proposta dels independentistes.
A tot plegat, avui continua el ple al Parlament de Catalunya, on s'han de votar les resolucions del debat de política general. Esquerra, Junts i la CUP han arribat a un acord conjunt que es votarà aquest matí al Parlament i s'aprovarà amb la majoria independentista. El PSC, però, hi votarà en contra, i el PSOE també s'hi ha posicionat en contra, evidentment. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. El text parla de recuperar la llei que va registrar-se al Congrés del 2020 i que no es va admetre a tràmit. Aquesta llei s'actualitzaria per incloure-hi totes les persones represaliades, diu l'escrit, per motius polítics. Aquí és on la CUP entén que també s'incorporen aquelles persones que afronten causes relacionades amb moviments socials, com poden ser aquelles que defensen el dret a l'habitatge. Ho explica el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
Queden incloses totes aquelles persones que han estat represaliades per motius polítics, pel seu compromís amb la lluita independentista, amb la lluita per l'autodeterminació, o en un context de conflicte amb l'Estat, per totes aquelles lluites democràtiques en defensa dels drets col·lectius i dels drets fonamentals.
En canvi, el text ja no parla de beneficiar tots els independentistes, com volia Junts, i que podia interpretar-se que també podia incloure-s'hi la presidenta del partit, Laura Borràs, condemnada per corrupció. Queda per saber la posició dels comuns, que no s'han sumat al text, però que sí que havien registrat una proposta sobre l'amnistia. El PSC ja ha advertit que hi votarà en contra i que només votarà la seva proposta sobre el diàleg en el marc de la Constitució.
Gràcies, Judit. Precisament l'aprovació de la possible llei d'amnistia segueix sent focus de debat. El primer secretari de la Mesa del Congrés i diputat de Sumar, Gerardo Pisarello, va confirmar el programa La Caravana de Ràdio Estel aquest intercanvi de documents per una futura llei d'amnistia, però, això sí, va insistir en que s'ha de ser discret.
Nosaltres hem estat implicats en aquesta alternativa des d'un primer moment i hem volgut col·laborar. La vicepresidenta Yolanda Díaz s'ha implicat des d'un primer moment. Hi ha diferents, diguem-ne, redaccions jurídiques sobre la taula. Com sempre diem, això s'ha d'avançar en discreció, però jo sí que crec que hi ha una consciència cada cop creixent per part dels diferents actors que és necessària.
Pisarello, a més, també ha remarcat que des de Catalunya no es poden donar per fetes coses que el conjunt de l'Estat encara no s'han donat. El diputat de Sumar ha afegit també que cal tenir una llei que tingui consistència.
Per tot plegat, les converses perquè Pedro Sánchez pugui formar govern s'intensifiquen, tot i que el compte enrere ha començat. Des del PSC no volen donar res per fet. Ho ha dit als micròfons de Ràdio Estel el diputat dels socialistes al Congrés, José Zaragoza.
Jo no puc donar per fet una cosa que no m'han arribat d'acords. Si vol, faig l'exercici que fa molta gent, que fa afirmacions que no sostenen la realitat. No és la meva manera de fer. Jo el que estic explicant és una cosa molt senzilla, que és l'única veritat que hi ha, és que s'està negociant, que s'està buscant configurar que aquesta majoria de 178 vots, que podrien ser 179 si Coalició Canària s'assumés en aquesta majoria, quines coses tenen en comú per fer un govern estable.
Una de les claus per avançar en aquestes negociacions és l'amnistia als independentistes. Sobre això i sobre la pressió que aquest dimecres exercia el president de la Generalitat, Pere Aragonès, donant per fet un acord de l'amnistia, el diputat socialista José Zaragoza ha respost que qui més parla és qui menys sap i ha detallat que les negociacions han de ser discretes per poder acostar posicions.
I qui s'ha posicionat avui en contra d'aquesta amnistia és el secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, assegurant que la situació política actual d'Espanya no és com la del canvi de règim a finals dels anys 70.
A García Magán va aclarir que Pedro Sánchez no va dir res encara sobre l'amnistia explícitament i que en qualsevol cas sempre cal respectar la legalitat constitucional vigent i la separació de poders.
No estamos ante una situación excepcional. Que haga imprescindible herramientas excepcionales. Estamos en una situación ordinaria de un pleno de investidura. En cualquier caso, yo creo que es bueno para todos, para una sociedad y para un país, pues el respeto a la legalidad vigente y al orden constitucional vigente.
D'altra banda, García Magán també ha explicat que el bufet d'advocats Cremades Calvo Sotelo es lliurarà l'informe definitiu sobre els abusos sexuals en dues setmanes, però ha admès que no és el primer retari que, per tant, cal es farà verificar si aquest anunci es compleix.
I l'amnistia també marcarà el ple municipal que arrencarà en poc menys d'una hora a Barcelona, tal com farà el Parlament. El PSC votarà en contra de les mocions que s'hi han presentat, una a favor, presentada conjuntament per Junts i Esquerra, i una en contra del Partit Popular. Els de Jaume Collboni només donaran suport, però a la seva moció. Ens ho explica tot plegat, Pau Massip, bon dia.
Bon dia, un text que rebutja l'estratègia de confrontació i divisió que diu que impulsa el Partit Popular i que reivindica el diàleg que afirmen que ha tirat endavant el govern de Pedro Sánchez durant l'última legislatura. Tal com fan al Parlament, la moció dels socialistes que es debatrà al ple de Barcelona delimita el diàleg a l'estat de dret i a respectar, per sobre de tot, el marc constitucional. D'aquesta manera, els de Jaume Collboni votaran que no a les dues mocions que tenen sobre la taula. Per una banda, la presentada conjuntament per Junts i Esquerra Republicana, que reclama donar suport a la llei d'amnistia que aprovi el Congrés dels Diputats. Els comuns ja han dit que hi votaran a favor, per tant, tiraran endavant, tot i que el PSC s'hi oposi. Per altra banda, hi ha el text del Partit Popular, que rebutja qualsevol tipus d'amnistia o indult als líders del procés i que reclama acords d'estat entre el PP i el PSOE per evitar pactes amb els partits independentistes. El líder dels populars a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, fa aquesta petició a l'alcalde Jaume Collboni.
No ens deixi sols. L'any 2017 el Partit Popular i el Partit Socialista vam anar de la mà en contra de les lleis de desconnexió, vam anar de la mà en contra de la vulneració de dret, de l'ofensa que es va fer a diferents institucions i també a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. I, per tant, el que li demanem és que el grup socialista no abandoni els seus votants.
A banda de l'amnistia, el ple també es debatrà sobre la caiguda d'arbres que està afectant diferents punts de la ciutat. A més, se celebrarà un ple extraordinari sobre habitatge demanat pels comuns i Esquerra Republicana que reclamen al PSC que exigeixi al govern espanyol que apliqui ja a la capital catalana el topall al preu del lloguer.
Gràcies, Pau, i més coses a aquesta hora, perquè avui Alberto Núñez Feijóo tindrà una nova oportunitat de ser investit president del govern espanyol amb una segona votació, que hores d'ara també es preveu fallida.
Després de perdre la votació de dimecres per 172 vots a favor i 176 en contra, avui només necessita majoria simple, més vots a favor que en contra, però que si no hi ha sorpresa tampoc els obtindrà. La sessió al Congrés està previst que comenci cap a un quart d'una del migdia. Si Feijóo no aconsegueix la presidència avui, el full de ruta marca ara una nova ronda de consultes amb el rei, d'on presumiblement li encarregarà a Pedro Sánchez que formi govern. Tindrà temps per ser investit fins al 27 de novembre. Si no, el 14 de gener, automàticament noves eleccions.
També en plana política, la Fiscalia ha demanat al Tribunal Suprem que obri judici oral contra l'exconsellera i eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, després que el magistrat instructor de la causa de l'1 d'octubre, Pablo Llarena, conclogués el sumari a finals de juliol.
La Fiscalia de l'Alt Tribunal ja ha enviat l'escrit que demana a Llarena que dicti una interlocutòria d'obertura de judici oral pel delicte de desobediència greu. Llarena va concloure el sumari 6 anys després d'iniciar-lo i després que Ponsatí fos detinguda i forçada a comparèixer, recordem, davant el jutge de guàrdia.
Insòlit també el que s'ha viscut en un ple de l'Ajuntament de Madrid. El regidor socialista Daniel Biondi ha dimitit després de tocar-li la cara 3 cops a l'alcalde de la capital madrilenya, José Luis Almeida.
El regidor socialista va ser expulsat del ple de l'Ajuntament perquè després d'escoltar el seu torn de paraula va acostar-se al seient de l'alcalde Almeida i li va propinar uns tocs a la cara mentre li deixava uns documents. Aquesta era la reacció d'Almeida després de que es produïssin aquests fets.
Señor presidente, creo que se ha producido un hecho que nunca se había producido en este pleno. y es que le tocara un concejal a otro en tono amenazante como me ha tocado el señor Biondi la cara tres veces. Ya sabemos el... No, y sobre todo...
Guarde el silencio, Biondi, está hablando el alcalde, por favor.
El señor presidente, es que el señor Biondi ya amenazó a un diputado en la Asamblea de Madrid con que le iba a arrancar la cabeza. Es usted un violento en los plenos.
Poc després i davant de l'estupefacció dels regidors, el president de la Cambra Municipal de Madrid va demanar a Biondi que abandonés l'hemicicle durant el debat d'una iniciativa per renombrar l'antic canòdrom de Carabanchel en honor a la futbolista Jennifer Hermoso.
I un petit comentari, si em permeteu, aquí ha estat tot molt ràpid. Hi ha altres casos de que tenim al cap, no? Penso en Rubiales directament, que va tot lent. Però en aquí, que s'ha passat quatre pobles, el senyor Biondi aquest, doncs en seguida l'han fet dimitir. Ja està, ha desaparegut. Ha fet un tuit dient que demana perdó a tothom, però que no havia pogut contactar amb Almeida.
Podria dir que el PSOE també li ha fet tres copets, però en aquest cas a l'esquena.
Exacte, tres copets convidant-lo a sortir per la porta. Vamos, por
Rafa,
ahí.
Una cosa.
Sí.
Guarde silencio, está hablando el editor.
Ah, vale. Això qui t'ho ha dit? Teac.
No. El tenim per aquí, el tenim per aquí.
Ja ho sé, ja ho sé. Bon dia.
Fa fresco aquesta hora, per cert, eh?
Aquí no, aquí estem derretint-nos a l'estudi.
Sí?
Ja t'ho dic. Gaudiu-lo. Gaudiu-lo.
Va, canviem de qüestió, perquè finalment l'avaria que el passat mes de maig va deixar sense servei la línia R2 Sud de Rodalies no va ser causada per un llamp, com va dir el Ministeri, sinó pel mal estat i el poc manteniment de la infraestructura. Així ho reconeix l'informe de DIF, que atribueix l'incident al trencament d'un fil de la catenària i a la vandalització del sistema de terra que havia de protegir les instal·lacions.
Concretament, el fil de contacte de la catenària va tocar una senyal metàl·lica i això va provocar una sobrecàrrega elèctrica que va arribar a afectar fins al quadre d'enclavament. Les preses de terra que l'havien de protegir havien estat robades uns dies abans. Inicialment, des del Ministeri de Transports es va apuntar que la causa de la incidència podria ser un llamp, tot i que el Servei Meteorològic de Catalunya també va descartar aquesta hipòtesi.
Vaja, al final no és un llamp, eh? Maia, maia, que sorpresa. Quines
la catenària.
La catenària. Mira que van insistir, eh? Quatre mesos dient que no, que és un llamp, tranquils, i ara vaja, resulta que s'ha sabut que no.
Fica'm, doncs, aquests retards de Rodalies. Avui n'hi ha tres, portem tres dies seguits, ara.
Tres dies seguits. Sí.
Al final la gent tres dies de llamps. Les seves filles catenària.
Avui no és Santa Catenària, no podríem ser allà.
No, avui encara no. Arribarà, eh? El govern, però, ha acusat la ministra de Transports en funció, Raquel Sánchez, de tot plegat de mentir, i per això la portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha demanat la dimissió de Sánchez.
Les causes van ser la falta de manteniment de la catenària, i això des d'un inici es va negar des del Ministeri, i a ningú se li escapa que es va negar en període electoral. Per tant, qui menteix i a més, a posteriori, no dona la cara, no dona les explicacions necessàries al conjunt de la ciutadania, no pot continuar al davant d'un ministeri.
Per tot plegat, el govern considera molt greu aquesta situació de Rodalies, sobretot perquè es va posar en perill la integritat física de les persones que utilitzen el servei de Rodalies en aquest sentit. Per això, l'executiu ha tornat a exigir el traspàs íntegre del servei.
I altres qüestions. Comprar al mercat continua sent avui més car que fa uns mesos. Els preus dels productes continuen pels núvols i són avui un 3,5% més cars que fa un any. Així ho indica la dada avançada de l'IPC del setembre, que mostra com al conjunt d'Espanya els preus han escalat 9 dècimes.
I el govern espanyol, davant d'aquestes circumstàncies, va rebaixar l'IVA, recordem, d'alguns productes, els més essencials, però la mesura no va tenir l'efecte que s'esperava perquè la meitat dels aliments amb l'IVA rebaixat han vist com s'encarien els preus als lineals dels supermercats, tal i com denuncia el darrer informe de l'Associació de Consumidors Facua. Davant d'aquests arguments de preus descarats, l'associació tornarà a denunciar les cadenes de supermercats a competència perquè han inflat els preus. Escoltem a Gerard Hernández, que parlava ahir a Ràdio Estela, secretari general de Facua.
El consumidor té aquí poc recursos per poder lluitar. Evidentment, de comparar preus, no? Però sobretot és denunciar la inactivitat de l'administració, la seva tasca, no? De vigilància i sanció, en aquest cas, dels incompliments, perquè hem trobat, doncs, això, molts preus estan per sobre del que es podia ser, doncs, raonable, doncs, per la inflació i inclús per l'increment de costos que pot haver-hi hagut en alguns determinats productes, no?
I és que un dels productes que s'han carim més, segons explica Fagua, és l'oli d'oliva verge extra, que ha passat de costar uns 5 euros al gener a 11,99 actualment, fet que suposa un augment del 57%.
Un petit comentari, i ja em callo, tots tranquils.
No, tira.
Però només us dic una cosa. Ahir aquí a aquesta casa, una persona, no direm el nom, va signar una hipoteca i li vaig dir, escolta, però això et compres un pis? Diu, no. Dic, vull comprar oli d'oliva. I, sí, i bé, al final li l'han donada amb les nòmines, té parella, ho ha aconseguit. Sí, sí, té una garrafa de 5 litres.
Sí. Escritures i tot, eh?
Increïble. Bueno, un notari.
Sí, sí.
Notari. Mercadona corre con los gastos del notario.
Exacte. Ho ha aconseguit perquè, si no, amenaçaven portar un pilar de 8. Saps el que et vull dir?
Bueno, aquí ja estem donant pistes, eh?
Ja està. Fins aquí. El dia 24 d'octubre, la Unió Europea tornarà a debatre l'oficialitat del català a Europa.
Després de la reunió de ministres d'Afers Europeus que s'ha celebrat aquest dijous a Múrcia, el ministre espanyol José Manuel Álvarez ha dit que segueixen avançant per poder fer oficial el català, el gallec i també el basc a la Unió Europea. Per això, la reunió d'aquest dia 24 ha explicat que Espanya respondrà a tots els dubtes que tinguin els països sobre l'oficialitat d'aquestes llengües.
Enmig d'aquest debat, ahir precisament es coneixia que les discriminacions per parlar en català han crescut un 19% l'any 2022, ho diu el darrer informe de Plataforma per la Llengua.
I és que en l'àmbit de la salut pública, per exemple, els casos han augmentat un 15%. En l'informe recullen casos en què treballadors públics pressionen a ciutadans perquè parlin castellà, o bé es van negar a prestar un servei per motiu de la llengua que parlava el pacient. En total, l'any passat van registrar-se 118 casos de discriminacions lingüístiques.
I ja està, ja, de veritat que ja l'últim... que tothom estigui tranquil, que no aniré fent. Però, clar, és que, saps què passa? Que les discriminacions per parlar en català han crescut el mateix que el meu fill aquest any. El meu fill Mateo també ha crescut un 19%. Ja. Però ell, d'una nit per l'altra, es va anar al llit medint 1,40 i s'ha aixecat amb 1,80 i tres números més de peu. Una cosa increïble. Fi, ja està.
En fi.
Comparteixo amb Catalunya i Poblet.
Per tant, quan es va llevar no es podia posar les sabates.
No, va anar de... Li vaig deixar roba meva. Una cosa increïble.
Va, i un apunt ara d'informació internacional també, perquè la República de l'Alt Karabakh deixarà d'existir a partir de l'1 de gener de 2024. Així ho ha anunciat aquest dijous el seu president després d'unes setmanes marcades per un fort setge al territori per part de l'Azerbaijan.
El dirigent ha apuntat que la decisió pretén assegurar la seguretat física i els interessos vitals de la població de la zona, que ja suma més de 60.000 desplaçats, segons les autoritats locals. Tot i que la regió està reconeguda internacionalment com a territori de l'Azerbaijan, la comunitat armènia es va perdre el control l'any 1990, coincidint amb la caiguda de la Unió Soviètica, motiu que explica que un total de 120.000 armenis residissin a la zona.
I també us expliquem que almenys dues persones han mort assassinades a trets aquest dijous a la ciutat holandesa de Rotterdam.
Un dels incidents s'ha produït a l'Hospital Universitari Erasmus i l'altre en una casa propera. La policia creu que els dos casos poden estar relacionats i han detingut ja un home de 32 anys. El personal i els pacients de l'hospital han estat evacuats.
Tornant a casa nostra, les finques de conreu afectades pel tancament del Canal d'Urgell rebran la meitat dels ajuts que el govern ha posat en disposició del sector per pal·liar les pèrdues, ho anunciava així el conseller David Mascort.
I nosaltres hem fet ajuts, en concret el cas de l'Urgell, hem avaluat que pràcticament la meitat dels ajuts que haurà fet el govern anirà a aquesta zona, perquè l'afectació és la més gran, és a dir, han hagut de deixar de regar.
Tot això suposa, doncs, uns 75 milions d'euros dels 150 que de moment el govern ha tret en tres paquets d'ajudes diferents. El conseller Mascort reiterava la voluntat del govern de participar de la gestió de l'aigua del Segre, que depèn, recordem, de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, per treballar plegats, ha dit, en la planificació de la propera campanya de reg.
Per la seva banda, Unió de Pagesos ha reclamat a la Confederació Hidrològica de l'Ebre i a les comunitats de regants que preparin millor i amb més antelació les campanyes de reg perquè el sector eviti un escenari d'incertesa com el d'enguany derivat de la sequera.
El sindicat diu que la inexperiència en la gestió de la sequera no pot ser una excusa. Escoltem a Joan Cavall, coordinador nacional d'Unió de Pagesos.
Una experiència no pot servir com a excusa si et diuen que són capaços de saber cada quart d'hora què passa des de Reynosa fins al Delta de l'Ebre a tota la Confederació informàticament, no? Per tant, si podem saber tot això, també hauríem de tenir en compte de que hauríem d'espavilar, i no dic que comencem la campanya de reg per Sant Josep, que encara deia que no, esperant que plouria, i al cap de a menys de 20 dies la tanquem.
Cavalla afegeix que una mala gestió no només afecta els agricultors i ramaders, sinó també el conjunt de la producció del país, i ha puntualitzat que les comunitats s'han d'autoexigir des de principi d'any com s'ha d'afrontar la campanya vinent per no deixar amb el dubte els pagesos de si es pot sembrar o no.
I atenció també a aquesta notícia. 3 accidents laborals, 2 d'ells mortals, en menys de 24 hores a Catalunya.
En 2 dels casos, un ha passat al Pla de l'Estany i l'altre al Bages, els dos homes han mort mentre feien tasques de construcció i revisió en una masia, i l'altre ha mort quan construïa el sostre d'una instal·lació fotovoltaica. D'altra banda, a Girona, 3 persones més van resultar ferides, una d'elles de gravetat, en caure la bastida d'unes obres que s'estaven fent a l'espai gironès. Això és al municipi de Salt.
I la Generalitat acata la sentència que ordenava la clausura del complex de residus de Solius i tanca la planta de compostatge. La decisió arriba després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictés fins a 3 interlocutòries ordenant clausurar immediatament tot el complex.
El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Paraire, ha remarcat que el govern afronta de cara les conseqüències d'una gestió anterior que ha qualificat de nefasta i ha explicat que la fracció orgànica es portarà a la planta dels hostalets de Pierola, tot i que no respon al model de gestió de residus de quilòmetre zero que vol impulsar el govern.
A partir de dilluns el que farà és una transferència i anar a Hostalets de Pierola, que és l'única planta que té capacitat per poder assumir aquesta quantitat d'orgànic. Això és una situació absolutament anòmala i esgarrifosa, fins i tot, perquè nosaltres defensem una gestió de l'orgànica a quilòmetre zero.
I molt atents també a tots els que tingueu mascotes, perquè avui entra en vigor la nova llei de benestar animal, una norma que no ha estat exempta de polèmica dins del govern de coalició.
A partir d'avui es prohibeix exhibir animals als aparadors de botigues, comprar-los en botigues físiques o també per internet. Tampoc podrà haver-hi circs amb animals, baralles de gossos o aplicar l'eutanàsia a un animal, tret que sigui per necessitat extrema o amb supervisió d'un veterinari. Més endavant, la nova llei també obligarà a tots els propietaris a contractar una assegurança de responsabilitat civil pels danys que l'animal pugui causar a terceres persones. Tampoc se'l podrà deixar lligat a fora dels establiments o més de 24 hores sol a casa.
I per tots aquells residents a Girona, l'Ajuntament de la ciutat ha anunciat que retirarà els cartells, els adhesius i els cadenats que s'han anat acumulant amb els anys al pont de les peixateries velles i en pintarà l'estructura aquest mes d'octubre.
Les tasques de manteniment començaran ja dilluns i s'allargaran fins al dia 25 d'octubre. Durant aquestes setmanes es tallarà, per tant, l'accés al pont tots els matins de dies feiners. Els que vulguin creuar el Ribunyà ho podran fer pels altres dos ponts que hi ha propers en aquest punt, que són el de Sant Agustí o bé el de Pedra. És la primera vegada que el consistori porta a terme tasques de manteniment en aquest pont des de fa 15 anys, però des del 2008 no s'hi havia fet, perquè des del 2008 no s'havia fet cap actuació.
Rafa, hi tenies pensat passar-hi o no?
En principi no, tot i que la zona és preciosa, i m'encanta.
Sí, tant, els ponts de Girona enamoren.
El tema aquest dels adhesius, si li donava una mica de...
Sí, no? Hi havia també la dels candaus aquests que fan
sí,
les parelles.
Sí. No quedava malament.
Bueno, s'hauria de fer ara un estudi a veure d'aquests candaus que es trauran, a veure quantes parelles segueixen
sí, correcte. Segueixen o no.
L'estadística seria demolidora, segurament.
Ho demanarem al següent 6. Mentrestant, també us anunciem que els Mossos d'Esquadra han detingut almenys 4 menors relacionats amb la baralla multitudinària que va tenir lloc dissabte passat a la tarda al passeig Pere III de Manresa.
Segons comenten fonts policials, aquest dijous a la tarda s'ha desplegat un dispositiu al centre de la capital del Bages amb efectius de Mossos, policia local i també policia nacional. S'han identificat diversos joves que estarien relacionats amb la batussa entre dos grups, en què, recordem, van volar taules i cadires de diversos bars que hi havia propers a aquest passatge de Pere III. Un grup de veïns ha convocat una manifestació de rebuig pel proper dijous, dia 5 d'octubre.
I pugen fins a 24 el nombre de persones detingudes per la Guàrdia Civil en l'operatiu contra una organització criminal dedicada al cultiu i al tràfic de marihuana a nivell internacional, iniciat aquest dimecres a Barcelona i Tarragona.
Fons de la Guàrdia Civil han indicat que el grup estava establert en localitats d'aquestes dues demarcacions. A Cambrils, per exemple, la policia ha intervingut 2 armes i també un silenciador de pistola. A banda, s'han desmantellat 8 plantacions d'interior de marihuana molt sofisticades que tenien més de 6.600 plantes. A més, s'han comissat 33.000 euros en efectiu en metàl·lic. A la companyia elèctrica Endesa calcula que hi ha hagut un frau elèctric amb aquestes plantacions de marihuana equivalent al consum de 1.050 habitatges.
I esperem, Rafa, nosaltres dir la notícia bé. Dol en el món del cinema per la mort de Michael Gambon, Albus Dumbledore, Harry Potter, a l'edat de 82 anys.
L'actor va néixer a Dublín l'any 1940 i va començar la seva carrera al Teatre Reial de Londres. Durant la seva trajectòria va combinar tant teatre com cinema, destacant en títols com El discurso del rei, Sleepy Hollow o El dilema. Ara bé, la fama mundial li arribaria amb la saga de mags més coneguda de la història, Harry Potter, un paper que, per cert, inicialment va protagonitzar Richard Harris, però va morir poc després d'estrenar la segona pel·lícula, Harry Potter i la cambra secreta. D'aquesta manera, Gambon es va fer a seu el paper fins a l'última pel·lícula de la franquícia, Harry Potter i les relíquies de la mort, la part 2 d'aquesta pel·lícula. L'actor finalment ha mort aquest dijous a causa d'una pneumònia.
I encara en plana cultural, el director Vicente Villanueva ha portat fins al Festival de Sant Sebastià l'adaptació cinematogràfica de l'èxit La Tendresa del dramaturg Alfredo Sanzol, un dels fenòmens teatrals dels últims anys.
La pel·lícula la protagonitzen Emma Suárez, Gonzalo de Castro i Alejandra Jiménez, al costat dels catalans Anna Moliner i Carlos Cuevas, que donen vida als nàufrags d'una història convertida en una comèdia d'embolics que s'inspira en l'univers de Shakespeare. Un dels protagonistes, Carlos Cuevas, ha volgut fer referència a aquest llenguatge que s'utilitza a la pel·lícula.
És un llenguatge poc convencional pel que fa al cànon actual, però és antiquíssim, és anterior al cinema i en el teatre és el pa de cada dia i no és vers, és una prosa poètica, però fa ús de jocs teatrals que venen de Shakespeare, confessos per l'autor, hi ha coses del Somni de la nit d'estiu, del vostre gust, de molt soroll per no res, fins i tot de la tempesta, tot i no ser una comèdia.
La trama d'aquesta pel·lícula parteix del naufragi inesperat d'una reina i dues princeses en una illa. El xoc d'elles amb els habitants d'aquesta illa provoca situacions còmiques amb el romanticisme i el surrealisme com a taló de fons.
8:34. Gràcies, Xavi, als esports.
La caravana.
I en plan esportiva, precisament a Montjuïc, avui el Barça rep a Sevilla a les 9 de la nit amb l'objectiu de posar-se líder de la Lliga, almenys fins demà dissabte, que serà quan s'enfrontin Girona i Madrid. Anna Closa, bon dia de nou.
Bon dia, els de Xavi volen passar pàgina de l'empatadors contra el Mallorca Son Moix i avui a les 9 reben el Sevilla, un equip que Xavi Hernández ha qualificat de rival complicat.
Sensacions de tornar a la victòria, no? Juguem a casa, equip difícil, és l'actual campió de l'Europa League, rival rocós, fort físicament, que tenen les coses molt clares des que està Mendy Líber al càrrec, crec que està fent una gran labor, futbol molt per la banda, centrades, molt directe, molt verticals, bé, partit difícil.
Sense Pedri i De Jong i amb els mateixos jugadors que tenia a la seva disposició el passat dimarts pel partit a Ses Illes, el tècnic blaugrana confia a tornar a guanyar per recuperar el més aviat possible la primera posició a la taula, encara que sigui de manera provisional. El partit d'avui coincideix amb el segon concert de Sabina a Barcelona. Serà al Palau Sant Jordi a pocs metres de l'estadi Lluís Companys i per això s'ha recomanat als espectadors que pugin a peu o agafin el transport públic, que augmentarà la freqüència de línies. L'accés a Montjuïc en cotxe quedarà restringit a partir de les 4 de la tarda i només hi podran pujar vehicles autoritzats i 3.500 motos.
Per cert, Anna, que el Barça ha tancat l'exercici econòmic de la temporada 2022-2023 amb uns beneficis de 304 milions d'euros.
El juliol, Joan Laporta ja avisava que havien aconseguit treure el Barça de l'hospital i ara, amb les xifres ja definides, ha presumit dels resultats. En un inici s'havia dit que els beneficis eren de 274 milions d'euros, però finalment han estat de 30 milions més. Aquestes xifres inclouen la palanca per la venda del 15% dels drets televisius dels pròxims 25 anys per 400 milions... I l'altre resultat positiu és que el dèficit s'ha pogut rebaixar per segona temporada consecutiva. Per la temporada que ve, el Barça preveu uns ingressos d'uns 860 milions d'euros i obtenir un benefici d'11 milions abans d'impostos.
Plegat enmig d'un nou capítol del cas Negreira, el jutge que porta aquesta causa, Joaquín Aguirre, ha imputat al Barça un delicte de suborn i també atribueix aquest delicte a la resta d'investigats en el cas, com els expresidents Josep Maria Bartomeu i Sandro Rosell, així com els exdirectius del club, Òscar Grau i Albert Soler, a més de l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira i el seu fill.
Sí, mira, d'aquesta manera el delicte de suborn se suma als de corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu, administració deslleial, falsedat en documents mercantil i blanqueig de capitals que fins ara s'atribuïen als investigats. El jutge considera que Negreira, com a dirigent de la federació de la qual depèn el CTA, exercia funcions de caràcter públic, com ara les qualificacions dels àrbitres i els seus ascensos i descensos. Entre el 2001 i el 2018, el Barça va pagar més de 7,3 milions d'euros a Negreira pare i a Negreira fill i, a més, amb el pas dels anys, els pagaments van passar d'uns 70.000 euros inicials als 700.000. D'aquí que el jutge dedueixi que aquests pagaments satisfeien els interessos del club i van produir els efectes arbitrals desitjats pel Barça, que haurien provocat una desigualtat en el tracte amb els altres equips. Això és el que diu el jutge. La Guàrdia Civil ahir va escorcollar les oficines del Comitè Tècnic d'Àrbitres situades a les dependències de la Federació Espanyola de Futbol per buscar documentació relacionada amb la causa i aquest escorcoll va durar 12 hores.
I atenció a aquesta notícia, perquè la Federació Catalana de Futbol ha presentat aquest dijous la nova samarreta que lluiran les seleccions de futbol. Té polèmica perquè és quadribarrada, però això sí, amb 5 barres vermelles.
No és cap errada, tampoc és cap lapsus, sinó que té 5 barres per una qüestió de diners. Expliquem-ho, la Federació Catalana vesteix amb la marca Adidas i tria els models en funció de l'estoc que tingui el proveïdor. Cada temporada canvia la samarreta i quan van anar a buscar el catàleg de la nova samarreta que han de lluir les seleccions, doncs resulta que van veure que la que s'assemblava més a la samarreta catalana n'era una que tenia 5 barres vermelles en lloc de 4 amb un fons groc. La selecció catalana se'n va adonar, però Adidas va dir que aquest era l'estoc que tenien i que si en volien una d'especial, doncs havien de desembutxacar una borrada de diners.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Deixarem de ser les 4 barres per ser les 5 barres. Mm. En fi, poliesportiu, deies, Rafa.
No, que és graciós, el tot plegat.
Sí, sí.
Bueno, en fi, no sé. Si
t'ho has d'agafar així al final, eh?
Home, sí, perquè al final és que és curiosíssim.
Què som?
No, escolta, és el que tenim. Us agrada? Perfecte. Si no, doncs pagueu.
Ara.
És graciós.
Ara. En poliesportiu, el Barça d'handbol s'ha imposat al Porto en la tercera jornada de la Champions per 30-38 al Dragao Arena.
Els de Carlos Ortega van patir en la primera meitat quan els portuguesos van aconseguir un parell de gols d'avantatge al principi del partit, però el Barça de seguida es va posar les piles i va acabar arribant al descans amb un parcial de 15-19 favorable. A la represa, els blaugrana van ser els dominadors, amb una gran millora en defensa i amb una gran actuació del porter Emil Nielsen, i el Barça, recordem que ha fet un gran inici de competició amb una victòria a la complicada pista del Montpellier, i després al Palau Blaugrana, que van apallissar el Magdeburg, que és el vigent campió de la Champions. Ara és líder del grup B, amb un ple de victòries al Casiller, igual que el GOG danès.
I atenció també a aquest doble triomf català en la segona jornada de l'ACB.
Sí, el Joventut de Badalona va remuntar contra el Granada i va acabar adjudicant-se el partit per 86-80. Els badalonins, de fet, van anar per sota en els tres primers quarts, però un gran darrer quart on van anotar 26 cistelles enfront de les 10 dels andalusos els van donar la victòria in extremis. El partit del Girona, en canvi, va ser més plàcid, va superar el Gran Canària per 88-64, i aquesta és la segona victòria en dos partits dels de Salva Camps i són líders provisionals a la Lliga. Avui a 8:45, València-Barça, i a 9:00, Manresa-Real Madrid.
I en tenis us expliquem que el malagueny Alejandro Davidovic s'ha estrenat amb victòria de l'ATP 500 a Pequín, en vèncer en 2 sets el xinès Yizhu en una mica més d'una hora.
El tenista espanyol, que ja és a 8 tens de final, tindrà com a rival a la següent ronda el guanyador del partit entre l'alemany Alexander Zverev i l'argentí Diego Schwartzman, que es disputarà avui. D'altra banda, Carlos Alcaraz, que és el primer cap de sèrie del torneig, debuta aquesta matinada contra l'alemany Yannick Hanfmann, número 53 del món. Aquesta és la primera aparició en pista del murcià des de la derrota contra Daniil Medvedev a les semifinals de l'Open dels Estats Units.
I avui divendres comencen els entrenaments lliures del Gran Premi de Japó, una nova prova del Mundial que comptarà amb la reaparició d'Àlex Rins.
Sí, de fet, el pilot català té l'hoquei dels metges per tornar a la competició després de lesionar-se el passat 10 de juny a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia. Rins, que ja ha fitxat per Yamaha per la pròxima temporada, es va trencar la tíbia i el peroné de la cama dreta a conseqüència de l'accident que va tenir a Mugello i va haver de passar 2 vegades pel quiròfan. El corredor d'Honda, però, ja ha avisat que no estarà en condicions de competir i que l'objectiu ara és provar després de 3 mesos i mig d'absència.
Gràcies, Anna. 8:42. Cistella Capbravo.
Trias. Quina meravella, quina meravella.
Sí.
La Cistella Capbravo. Puja la sintonia, Jordi. Capbravo, Capbravo.
Bravo, Capbravo.
Bravo, Capbravo. Quina cistella ens has preparat per als nostres oients. Això és fantàstic, Joan.
Sí.
Sí que és cert que Poblet la supera, però per poc, ja et dic. Per poc.
Sí.
O sigui, la Cistella és un 9,8 i Poblet és un 10, podríem dir-lo així. Recordem...
Fixa't que a Poblet avui parlarem de d'Orp i Irp.
Home, clar, és que n'hi ha molts punts en comú.
Clar.
Si ens posem a analitzar-lo entre la Cistella Capbravo i Poblet, sobretot per la qualitat dels productes que ens ofereixen els amics de Capbravo en aquesta cistella, que recordem, sortegem cada setmana aquí a La Caravana, aquí a Ràdio Estel. Productes, tries, no vull, o sigui, però jo et vaig dient, arròs del Delta de l'Ebre.
Oh, que bo.
Premium. Mongeta del Ganxet. Això?
Encara millor.
Mel de Romer. Avellana de Reus.
Jo... Però la Mel de Romer entra o no?
La Mel de Romer? No, la Mel de Romer era un adjectiu que he posat. No el liem.
Ah, val.
No,
però no la posaran, si cal, eh?
Exacte, si cal, segurament a la propera cistella, que ja enviarà el mes que ve. Avellana de Reus, Torró d'Agramunt. Ai, ai,
mare
ai,
Déu.
Ai, ai,
Torró,
ai.
Eh?
Bueno, clar.
És que són a punt de posar els llums de Nadal. És,
bueno, i que val per tot l'any. El Torró d'Agramunt, que sí. Ens dona Cabravó, val per tot l'any. No té limitacions.
Absolutament. Què és agost? Torró.
Torró, torró. D'Agramunt. Escolta, després, ja sabem, denominació d'origen protegida d'un oli fantàstic que ve amb la cistella i que podràs utilitzar per allò, per amanir una mica les amanides, saps?
També... Mira, abans ho deies, estem per decidir o hipoteca... Oli. Doncs mira, pots tenir les dues coses amb la cistella gentilesa de Capbravo.
La cistella Capbravo, és que, et dic una cosa, vas al banc amb la cistella Capbravo i et donen la hipoteca que vulguis, perquè diuen, aquesta persona és solvent, saps? Perquè té un oli de primera categoria. Doncs escolta, preguntem moltes coses en aquesta secció. Avui ja sabem que tenim per allà a la Conca de Barberà tot l'equip de la caravana, inclòs Matoses, Vanessa i Eva de Xarxes,
sí.
Teà, que està de cos present, vigilant que tot vagi la mar de bé. I jo crec que...
S'està esmorzant.
Ara estàs esmorzant? Doncs bon profit, Teac, de part de tot l'equip que estem aquí a Radio Estel. Jo crec que quan uns amics fan una excursió tan bonica com aquesta, sempre cal demanar que portin un record, no? Tries això.
Absolutament.
És obligat. Per tant, la pregunta Capbravo d'avui és: què us agradaria que us portessin de poblet els de la caravana? Una samarreta, un imant per la nevera, un bon vi, delícies gastronòmiques, no sé, un document de l'Arxiu Tarradellas, el que, no sé, el que vulgueu, doncs què t'agradaria que et portessin Trias i companyia de poblet? Podeu enviar les vostres respostes al 663-99-30-62, 663-99-30-62, us escoltem, us llegim, i al final, inserit en el Bona Vesprada com a colofó de la setmana i de la festa de poblet, farem aquest sorteig i un oient sortirà d'aquesta ràdio amb aquesta magnífica cistella Capbravo.
Que bé, escolta'm. Sabrem al final del programa, quin oient se l'emporta.
Tinc els noms aquí, afegirem els que envien els oients durant el matí i farem el sorteig corresponent i festa gran per a la persona que li toqui, encantadíssims de lliurar-li aquesta cistella que és or pur.
Escolta'm, si millor no pot ser. 46 minuts que passen de les 8 del matí. Bravo, Capbravo. Nosaltres que anem a publicitat, a més publicitat, vull dir. I de seguida, escolta'm, saps a qui rebem avui?
Ara mateix?
Ara mateix et pillo,
Ara mateix... No, el senyor Àngel Xifré, no?
Sí, senyor.
Delegat del govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona. Li heu preparat un lloc maco perquè segui? Està bé?
Un lloc especial sota una porxada... que és magnífica, de veritat. Davant de l'hostatgeria ens trobareu si veniu a Poblet. A més, li hem preparat una safateta amb cosetes dolces. Fixa't.
Ui, ui.
Si és que...
És l'esmorzar de Teà que li ha donat una part per al...
No, és l'esmorzar del delegat del govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona.
Personalitzat per ell. Val, perfecte. Exacte. Millor així, millor.
Ara. Rafa Zarauja, gràcies,
A tu.
A publicitat, tornem de seguida amb la caravana des de Poblet. Fins ara.
En directe a Ràdio Estel, des de Poblet, la caravana, amb Joan Trias.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93-443-3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La caravana, en directe des del monestir de Poblet.
Doncs ara ho dèiem, a la caravana per conèixer la realitat i les necessitats del territori que ha passat pels forts aiguats que es van viure fa 4 anys, especialment el turisme o d'altres qüestions d'actualitat com la petroquímica o també el projecte del Hard Rock. Avui hem volgut convidar a la caravana el delegat del govern de Catalunya a Tarragona, el senyor Àngel Xifré. Senyor Xifré, molt bon dia.
Molt bon dia a vosaltres.
Deixem primer de tot preguntar-li com valora aquest primer any en el càrrec.
Doncs força bé, força interessant, sobretot vist que el govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya, va aprovar uns pressupostos per aquest any 2023 que han permès, sobretot al nivell de Camp de Tarragona, activar tota una sèrie d'inversions que havia pendents, com per exemple el tramvia del Camp, la ciutat judicial de Tarragona o l'Albert Joventut de Tarragona, vull dir, hi havia el mateix Hospital Joan 23, hi ha hagut una sèrie d'inversions que eren molt importants per aquí al Camp de Tarragona, i el que ens ha permès doncs, és començar a treballar amb totes aquestes inversions per fer el Camp de Tarragona, perquè el que volem és transformar aquest Camp de Tarragona. Per exemple, el mateix tramvia del Camp és una inversió importantíssima, perquè el que fa és tota la mobilitat de la part de la costa. Ja sé que avui som a Poblet i, per tant, estem parlant des de la part interior, diguéssim, d'aquesta demarcació, però el que és el tramvia del Camp doncs, és molt important, sobretot per tota la mobilitat, des de Cambrils, Vilaseca, Reus, Tarragona, que és l'àrea central d'aquesta zona.
De seguida, senyor Xifré, parlem de tot plegat. Abans, com deia, deixi'm centrar-me avui on som, a la Conca de Barberà. Ho dic perquè a Catalunya, com sap, hi ha una mica, per no dir una mica bastant, de barcelonacentrisme. I des de Barcelona, quan diem allò de territoris oblidats, sempre parlem de les terres de Ponent, de Lleida, sempre parlem de les terres de l'Ebre, també, però sovint ens oblidem, no?, de territoris com la Conca de Barberà.
Sí, vull dir, realment, doncs, em fa gràcia la paraula territori, en si mateixa.
Això també ho fem malament,
Perquè és el país sencer, no?, és una part del país, no? Vull dir, de fet, tots ho tenim assumit, no?, de que es parla de, quan se parla de territori, es parla d'allò que no és la part central, no?, que en cas, doncs, és Tarragona. Perdó, és Barcelona. Aquí, en certa manera, també passa el mateix. Llavors, sí que des de Delegació Govern procurem, doncs, ser molt atents a tot el que es mou al voltant de les 5 comarques que depèn d'aquesta delegació. I avui sí que estem doncs, a la Conca Barberà, doncs, que també té les seves problemàtiques, té les seves qüestions i que el que cal doncs, també és abordar-les, perquè el que volem, si volem tenir un país equilibrat, el que cal és sobretot fixar la població en tots aquests territoris, tornem a la paraula territori. El que cal és fixar, per tant, cal fer actuacions, cal que la gent se pugui guanyar la vida amb aquests territoris, I vol dir que ha d'haver llocs de treball, ofertes de treball, i sobretot doncs, que la gent pugui viure, perquè tenim un problema greu amb l'habitatge en tots aquests municipis petits, és un problema greu, que també des del govern se vol anar abordant, des de la Secretaria d'Habitatge, i fer unes actuacions perquè la gent pugui viure i que pugui tenir les mateixes condicions de vida que una persona que viu doncs, a Barcelona o a les àrees més metropolitanes. Això és un repte molt important i que si volem tenir un territori equilibrat, perdona la ironia, però
no, de fer,
territori
de fer,
equilibrat, doncs cal que la gent se senti a gust, i sobretot la gent jove, se senti a gust en aquestes zones.
Em parlava de gent jove i de fixar la població. Quins són els incentius, senyor Xifré, perquè un jove visqui a la Conca de Barberà?
La Conca de Barberà és una comarca que està a prop dels 20.000 habitants, llavors hi ha oportunitats de vida, hi ha oportunitats, diguéssim, de treball. Per exemple, hi ha prevista una inversió a l'Ogis de Montblanc, que finalment doncs, l'Ajuntament de Montblanc ha pogut desencallar, una inversió que ha de fer la Generalitat de Catalunya, 4 milions d'euros, que una de les inversions més importants que ha de venir aquí al territori és, parlo aquí perquè estem a la Conca, és doncs el bon preu, no? Que ja està anunciat, no? Que és una de les inversions que es farà, i això evidentment generarà llocs de treball. També és important per fixar gent al territori, doncs, l'extensió de la fibra òptica. Això permet, doncs, que qualsevol municipi petit, doncs, puguis treballar, doncs, per internet, no? A través de la fibra, doncs, amb les mateixes condicions que puguis fer a Reus o Tarragona o a Barcelona. Amb totes aquestes sèrie de condicions han de permetre fixar gent aquí al territori. És una comarca també agrícola. No vull oblidar que és una comarca molt agrícola. Té cellers o té cooperatives o projectes de cellers cooperatius ja molt importants, i que hi ha molta gent jove que està vivint en aquest moment a la Conca Barberà del que és el sector vitivinícola. Parlo, per exemple, doncs, a Sarral. A Sarral, si teniu ocasió de parlar amb la gent de la cooperativa, veureu que la Junta Rectora hi ha gent jove. El mateix passa a Solivella, amb la cooperativa de la Conca. Vull dir que hi ha una sèrie de gent jove que està entrant al sector primari i entra perquè, a part de que li agrada, també es pot guanyar bé la vida.
Sector vitivinícola, en l'enologia, fins a quin punt aquest factor és important per una comarca com aquesta?
És molt important. Vull dir, ja tal com he comentat abans, sí que estem parlant d'inversions més de tipus industrial o sí que és logística, no? És el cas, doncs, del Logis Montblanc, no? O de les indústries que hi ha, doncs, al polígon industrial de Montblanc o a Sarral, no? A Mebrapastri. Però també és el sector aquest, el sector vitivinícola. Recordem que aquí és una comarca que, curiosament, se donen diferents denominacions d'origen. La més important és la de Conca de Barberà, que està fent tota una feina de divulgació, de donar a conèixer, inclús amb una varietat pròpia, com és el trepat, que no té cap semblant, no? Vull dir, si tu vols veure trepat, vi trepat, aquesta varietat, doncs la trobaràs aquí a la Conca. La
Avui en parlarem en aquest programa,
Ah, doncs trepat. Perfecte, me n'alegro molt. Així el donem a conèixer tot el país, també. I també, doncs, hi ha la de Catalunya, que és tota la comarca, i també la de Cava. Vull dir, per tant, hi ha zones d'aquí de la Conca Barberà que estan dins de tres DOs, no? I sobretot el sector Cava està tenint una revifada important, i aquí hi ha alguns cellers cooperatius, doncs, que estan apostant, de fet no ara, per exemple, penso, doncs, a Sarral, la cooperativa Sarral, que ja fa temps que estan apostant pel sector cava. Vull dir, crec que Sarral és una cooperativa que el 80% del cava que fa l'exporta. Vol dir que tot aquest sector vitivinícola és molt important aquí a la comarca.
Un altre factor que denota la importància d'aquesta comarca, de la Conca de Barberà, la que avui ja ens hi trobem, és el sector geològic, els parcs naturals de la zona.
Sí, de fet estem treballant ja des de la Generalitat, des de fa un any i mig aproximadament, estem treballant per la creació del parc natural de les Muntanyes de Prades. Serà el proper parc natural, esperem, doncs, que se declari Catalunya. De tots els projectes que hi havia, crec que estem en camí de fer-lo.
Pot ser que anava tocant, senyor Xifré?
Sí, anava tocant. De fet, és una reivindicació històrica, ja, perquè crec que la Segona República ja se'n parlava de la creació d'aquest parc natural, i ara, doncs, ja des de fa un any i mig, tal com he comentat, ja s'ha començat el procés per la creació. És un procés lent, A vegades cal fer pedagogia en aquest aspecte, perquè no és allò anar al Parlament i declarar un parc natural, sinó que cal tot un procés previ, que és el que estem ara fent ara, tot un procés de participació ciutadana. Primer un procés previ, un procés de participació, una arribar a fer el document de gestió del parc, que en diuen el pla de protecció, perquè els últims parcs naturals que s'han fet a Catalunya, molts han nascut sense un pla de gestió. És a dir, tu vols un parc natural per fer què? Per tant, tu quan declares el parc natural, el que és important és que també tinguis per què vols ser un parc natural i com se gestionarà. Per tant, aquí l'interès, sobretot perquè depèn del Departament d'Acció Climàtica, és que aquest parc neixi ja amb què és el que es vol fer i amb tota amb tots els ajuts perquè sigui un parc natural que tingui la possibilitat de ser creat.
Per tot plegat, si parlem de turisme, aquest 2023, com sap i coneix, hi han hagut dades històriques arreu de Catalunya. Això s'ha notat a Tarragona en general i a la Conca de Barberà en particular?
Bé, de la Conca de Barberà no tinc dades, si em permet. Vull dir que és sí que a nivell de costa, sobretot, perquè sobretot si parlem de la demarcació de Tarragona, es depèn molt, diguéssim, del turisme de la costa. Tot i que Cal dir que, per exemple, comarques com la Conca Barberà i el Priorat doncs, són comarques que aposten molt pel turisme interior, inclús les parts interiors de l'Alt Camp o del Baix Camp també. Però sí que sembla ser que va haver doncs, un bon inici de campanya, sobretot parlo de la part de la costa, que és amb els sectors que més en què és més relacionat, però després, diguéssim, el mes d'agost va tenir bastant estable. Havia molt bones expectatives, però no n'ha estat tant com potser s'esperava. Però tot així, doncs, crec que força bé. No? I comarques com la Conca Barberà o el Priorat doncs, és un model turístic que el que fa és desestacionalitzar, no dependre només d'un turisme estiu, sinó que estendre doncs, l'oferta turística tot l'any. De fet, hi ha iniciatives doncs, a nivell de Conca i Priorat, ja que parlo per extensió, no? La part interior, si em permets, de la nostra zona, el Camp de Tarragona, doncs que hi ha postes turístiques i que realment doncs, tenen gent, no?
Sí, parlant d'aquesta zona de la Conca de Barberà, i em permet, senyor Xifré, tot recordem la gran riuada del Francolí a la Conca el 2019. Una de les poblacions més afectades va ser l'Espluga del Francolí, una riuada, per cert, que va afectar Baix Camp, Conca de Barberà, les Garrigues, i que va deixar la tragèdia de 6 morts. Com es va viure tot plegat des del factor més humà?
Doncs va ser bastant dur, eh? De fet, cal dir que fa 25 anys, bueno, just és una cosa curiosa.
La riuada del 94,
és correcte. Curiosament, al cap de 25 anys es produeix la mateixa riuada. Va ser dur de gestionar perquè, evidentment, doncs, una situació d'aquestes que es produeix, no? Una situació catastròfica, eh? Si em permets l'expressió, doncs, de fet, ningú se l'espera i hi ha infraestructures doncs, que van desaparèixer i que ha calgut refer, per exemple, un pont que havia a Montblanc que es va tenir, ara crec que ja està refet, o el mateix el pont vell de Montblanc.